Al matí, amb Mireia Sanz.
La campanya per les eleccions generals d'aquest diumenge va encarant la recta final a només 4 dies per la celebració dels comicis. Les enquestes asseguren que a Catalunya la victòria estarà entre el PSC i Esquerra Republicana. Els republicans, els sondejos els donen amb tota seguretat la victòria en el bloc independentista amb una mitjana de 13 diputats, si fem una suma de totes les enquestes que han sortit fins ara. 4 més, per tant, que els actuals. Seguim la ronda d'entrevistes de campanya i fem avui conversant amb Mingo Massaguer, que és el número 13 de la llista d'Esquerra per Barcelona. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia.
Què l'ha motivat a presentar-se a les eleccions generals amb Esquerra Republicana?
Mireu, bàsicament perquè ja porto un temps en el partit realitzant diferents tasques. Actualment sóc el secretari de finances de la secció local d'aquí de Sabadell i també el secretari de la sectorial nacional de treball, autònoms i economia social. A veure, totes les eleccions en principi són importants i més des dels últims temps en tot el tema del procés. I jo crec que ara tenim una gran oportunitat, nosaltres, de poder condicionar el govern que hi haurà a Madrid per tal de desenvolupar un programa que per nosaltres tindrà dues vessants. Una, insistir en el diàleg en el tema d'intentar provocar un referèndum d'autodeterminació pel nostre país, i en segon lloc millorar les condicions de vida dels nostres ciutadans a través de negociacions en temes tan cabdals com pot ser la precarietat laboral, com pot ser l'accés a l'habitatge, com pot ser el tema de l'increment de les pensions referenciades a l'IPC.
Clar, de fet, vostè ha estat escollit per la comarca, pel Vallès
sí,
Occidental.
Sí, he estat el primer candidat, sí.
Entenc que això és una satisfacció extra, no?, de dir, ostres, la meva comarca, no?, la que ja sabem que no funciona estrictament així, no?, però la que en part aniré a representar, sí. Si surto escollit, m'ha escollit a mi, no?, ha decidit que jo puc ser la persona que pugui fer aquesta representació.
Sí, sí, per mi va ser un orgull que en triessi. De fet, estic bastant implicat en tots els temes que refereix al Vallès i aquí tenim unes greus mancances en temes sobretot d'infraestructures i aprofitar que si al final puc tenir veu allà al Congrés dels Diputats, una de les primeres tasques que faré serà aquesta, no? la de lluitar per aconseguir una millora substancial del tema de les infraestructures.
Repassàvem avui les xifres de les darreres enquestes. Esquerra va treure 5 diputats per Barcelona.
Sí, sí, sí.
Vostè va de número 13.
Sí, sí, no tinc.
Quines sensacions té?
No, jo estic molt content. Jo pensava inclús que després en la llista definitiva potser aniria una mica més avall. Però de totes formes, hem de tenir present que encara, segons les mateixes enquestes, hi ha entre un 35 i un 40% de gent indecisa. El resultat pot variar bastant el dia 28, segons el meu criteri. Uh-huh. I potser ens portarem alguna sorpresa. Segurament, evidentment, no podrem llegar a arribar a 13 diputats a la província de Barcelona Esquerra, però estaria bé que poguessin doblar el nombre, uh-huh, respecte al 2015-2016.
Uh-huh. En qualsevol cas, el que segur que hi haurà és un sabadellenc al Congrés, no? Perquè amb Gabriel Rufián com a número 2 sí que hi ha moltes opcions.
Això segur.
Com està marcant el fet de tenir al cap de llista Oriol Junqueras empresonat aquesta campanya electoral?
Bueno, des dels fets, des de l'octubre de l'any del 2017, en tot el procés, estem vivint en una situació de normalitat democràtica. Ja les eleccions del 21 de desembre va ser una cosa totalment estranya i extracontemporània, que des de la finalització de la Segona Guerra Mundial no s'havia donat el cas de que en un sistema democràtic, en unes eleccions democràtiques, els caps de llista estiguessin o bé empresonats o bé estiguessin a l'exili. I malgrat això, aquesta normalitat, aquesta repressió que va exercir l'Estat espanyol respecte als líders de l'independentisme i a l'anterior, bueno, en concret amb l'anterior govern, Malgrat això, es va, el dia 21 de desembre, les opcions independentistes van guanyar a nivell del Parlament, a nivell d'escons. Aquesta normalitat democràtica està continuant. Vull dir, aquestes eleccions tampoc són normal. Tampoc són normal que el nostre cap de llista, l'Oriol Junqueras, estigui a la presó. Tampoc és normal que Junts per Catalunya, el Jordi Sánchez, estigui a la presó. I malgrat tot els entrebans que la Junta Electoral ha posat perquè els líders puguin participar. Per tant, en aquesta situació de normalitat que estem visquem, encara mantenim una força important i mantenim un ànim i un esperit que com diu el Oriol Junqueras, tracta de persistir, i això és el que estem fent, malgrat tots els inconvenients. Que jo recordi, en Europa, ja et dic, des de la Segona Guerra Mundial, els únics casos que s'han donat en països democràtics, no? d'una democràcia consolidada, que es podia mínimament comparar, podrien ser les eleccions que es feien a Irlanda del Nord quan havia el tema candent del tema de l'Iraq, no? Que havien alguns candidats que sí, que també estaven a la pressió. Però per la resta, el que està succeint a Catalunya, en tot el tema electoral, ja no dic en el tema del procés i de la repressió, és una cosa que queda fora dels marcs democràtics. No sé si amb això t'ha respost mica la pregunta.
En part sí. El que jo voldria saber és si el fet de que en les darreres instàncies, en les darreres decisions de la Junta Electoral, doncs, per exemple, Oriol Junqueras hagi pogut participar de mítings, hagi pogut fer alguna entrevista, això ha donat certa normalitat a aquesta contesa.
No ha donat cap normalitat. O sigui, potser ha reafirmat més la normalitat en la que vivim, no? Una altra cosa és que això s'ha permès, això fa 20 anys no es podia haver fet perquè no existien els mitjans tecnològics per fer-ho. O sigui que perquè ara s'hagi pogut fer per motius tecnològics que ho hagin permès, no li resta gens de normalitat.
Mm-hmm. En quin objectiu anirà Esquerra al Congrés dels Diputats? Em parlava abans de buscar, doncs, de condicionar el govern de Madrid amb un programa, doncs, insistint en el diàleg, millorant també les condicions de vida dels ciutadans, però quin és l'objectiu que té Esquerra? Perquè hem sentit a parlar del front republicà, d'anar a bloquejar, alguns comentaris de Junts per Catalunya van també a la línia, doncs, de quina manera s'ha de treballar, no? Sí. a Madrid. M'agradaria saber una mica què en pensa Esquerra Republicana i de quina manera o amb quin objectiu va la formació al Congrés dels Diputats.
Mira, nosaltres anem a bloquejar que es torni a imposar el 155. Uh-huh. Anem a bloquejar totes les polítiques antisocials que vol implementar el bloc de la dreta i extrema dreta si guanyen. Això sí que ho anem a bloquejar.
Però com s'aconsegueix bloquejar l'impost al 155 des del Congrés?
Pues tenim una majoria, tenim una gran representació allà a Madrid, en diputats, que forcin el PSOE, el govern del PSOE, que en aquest cas sembla, per totes les enquestes, que serà el que assumirà el govern, perquè segui, dialogui, i es vegi condicionat perquè no pugui imposar.
Però els fets, el que ha passat darrerament, sembla com fa impossible, no? En el moment en què Pedro Sánchez planteja la figura del relator, hi ha aquella manifestació, i a partir d'aquí tot va, doncs, pel pedregar, pel carrer del pedregar, aquest diàleg que s'havia plantejat.
Sí, potser també ha hagut una mica de teatralització en tot allò del relator i tot això. Jo, personalment, a mi em donava la impressió de que ell estava preparant unes eleccions com a sortida a la situació que ja venia de la moció de censura i que el tema del relator, el tema de que nosaltres no aprovéssim l'entrada dels pressupostos, i això li ha vingut molt bé per situar-lo temporalment en un marc que li permetés, sí, veure que les enquestes li eren favorables. Ell va fer també un gabinet. El gabinet que ell tenia de ministres i ministres era un gabinet, jo penso, personalment, enfocat per fer les eleccions, i l'únic que va esperar va ser una mica que arribés el moment oportú.
I aquests mesos de govern de Pedro Sánchez com els valoren? Perquè s'ha sentit doncs, l'opció d'un possible, no acord, no? Però sí suport d'Esquerra a la investidura de Pedro Sánchez. Sí. Per tant, hem d'entendre aquí que aquests mesos de govern Sánchez han estat positius per Catalunya?
De fet, nosaltres hem votat totes les lleis i totes les mocions que ha presentat el PSOE que feien referència sobretot a temes com el salari mínim interprofessional, a tots els temes de caire social que nosaltres hem vist que la ciutadania era favorable, nosaltres hem votat sempre a favor. O sigui que, per tant, totes aquelles propostes del PSOE en un proper govern que vagin en la línia d'afavorir i millorar les condicions de vida dels ciutadans, nosaltres evidentment que les recolzarem.
Uh-huh. Però a nivell de Catalunya, a nivell del diàleg amb Catalunya, a nivell doncs, del treball, de la solució a Catalunya o al conflicte que es viu a Catalunya o a la situació que es viu a Catalunya, posi-li l'adjectiu que vulgui, consideren que els socialistes han fet bé la feina?
Jo penso que es van començar a establir com a mínim es podia dialogar, malgrat que era molt difícil perquè s'ha de recordar que ells van signar el 155. Són, per mi, tenen tanta responsabilitat com el PP i com Ciutadans. Per tant, jo penso que aquestes eleccions, i depenent del resultat, ja dic, si nosaltres tenim una majoria, tenim un munt important de diputats i diputades, podem condicionar que el PSOE i Podemos, que suposo que seria l'altre soci de govern de Pedro Sánchez, seguin sense tenir una taula de diàleg, una taula de diàleg, però amb un objectiu concret, que és prendre decisions, arribar a acords i que després aquests acords s'executin. Perquè si no, a veure, dialogar, ens podem passar anys. Bueno, de fet, portem des de la sentència de l'Estatut i des de la gran manifestació que va haver-hi el juliol del 2010 fins ara, tots els partits polítics espanyols que estaven al govern, tant el PP com el PSOE, s'han cansat de dialogar amb nosaltres. I clar, en 9 anys hem avançat? No han avançat res. Per tant, el que nosaltres exigirem serà un diàleg amb unes propostes i un calendari d'execució d'aquestes propostes.
Hem parlat només d'un possible govern de Pedro Sánchez, però el cert és que de moment només tenim enquestes i tenim aquestes enquestes amb un 40%, com dèiem ara, d'indecisos. També es parla molt del vot ocult que hi pot haver en aquest 40% d'indecisos. Sí. Per tant, una opció d'un tripartit format per Partit Popular, Ciutadans i Vox, què suposaria per Esquerra Republicana?
Pues per... No, en aquests moments no tinc, no sé, se'm passa algun objectiu que ho pugui qualificar, però que per Catalunya seria desastrós.
Uh-huh. Seria desastrós o anar a la contra a vegades ajuda?
No, perquè...
Perquè hi ha qui li podria fer l'anàlisi que amb governs del Partit Popular és com l'independentisme ha crescut més a Catalunya. Hi ha qui podria fer aquest anàlisi, eh?
Sí, podria fer sí, aquest anàlisi, però després la realitat, quan t'imposen les... com funciona la vida quotidiana, tu vas veient que això no és cert. Sí, podrà créixer l'independentisme, però de què servirà si després les polítiques socials no s'estan afavorint? Per exemple, si no hi ha una financiació que sigui, bueno, que sigui adequada per les nostres necessitats. Ara estem patint, malgrat que hagi estat els mesos aquests del govern del PSOE, estem patint una repressió política, una repressió social i una repressió econòmica. I això, amb un govern de dretes i d'extrema dreta, això, a part de cronificar-se, nosaltres entenem que empitjoraria. Entraríem en un altre estadi de conflicte que jo crec que seria molt perillós.
Esquerra pot ser la força guanyadora del bloc independentista?
Aquí a Catalunya?
A Catalunya.
Espero que sí, uh-huh. Espero que sí. Crec que les enquestes...
Però les enquestes també ho apuntaven a les últimes eleccions al Parlament de Catalunya i al final va acabar sent Junts per Catalunya.
Sí, perquè jo penso que l'última setmana així va haver el vot emocional al president Puigdemont que va fer capgirar que molta gent, la figura del president, que a més va prometre que si el votaven amb ell tornaria, doncs això va fer que molta gent capgirés un vot més cap al cantó sentimental que no cap al cantó racional.
Què els diria aquells que pensen que Esquerra s'ha tornat la força, o és la força moderada dins del sector independentista, per allò que es parla d'eixamplar la base, d'aquestes dues vies, no? I sí, que sembla que la d'Esquerra sigui la més reflexiva, potser.
Bueno, jo diria que no és cert. L'any passat van fer una conferència nacional en el qual en aquesta conferència nacional deixaven obertes qualsevol possibilitat d'arribar a la independència de Catalunya per qualsevol mitjà, sigui un mitjà de unilateral, sigui pactat, dialogant. O sigui, per tant, el que jo crec que nosaltres hem fet ha estat un bany de realitat i saber exactament amb les forces que comptem per enfrontar-nos a l'adversari que tenim en debat, que és el govern espanyol, amb el qual, vulguem o no vulguem, hem de pactar. O sigui, en aquest món tan complex, el que no podem fer és desentendre'ns dels altres. I bueno, l'estat espanyol ha demostrat que és un estat fort.
Parlava d'aquest bany de realitat. Aquest bany de realitat ha inclòs certa autocrítica per com s'havia portat tot el procés a Catalunya?
Sí, jo crec que no explícitament, però sí. El que passa és que la crítica de com s'ha portat el procés a Catalunya, jo personalment, la meva opinió és que el procés que estem seguint aquí a Catalunya no està escrit, no hi ha una plantilla, no tenim una plantilla que ens digui com ha de ser un procés d'independència que té uns elements que nosaltres molts no controlen. Això no existeix. Per tant, sí que és veritat que s'han comès molts errors, però clar, és veritat que també aquests errors s'analitzen una vegada que han passat. I això és molt fàcil fer-ho.
Li pregunto això perquè hi ha sectors de la ciutadania, independentistes sí, o no, que consideren que s'ha explicat poc o que s'ha fet poca autocrítica amb els ciutadans sobre com s'ha portat tot aquest procediment, en el que probablement s'hauran fet coses bones, però probablement també n'hi haurà de malfetes i que potser no s'han explicat als ciutadans. No?
Sí. Bueno, jo crec que precisament també estem en un món en què hi ha tanta informació, que quan vostè diu això de que no s'hi ha explicat prou, en concret hauríem de marcar-ho, perquè tenim, de mitjans d'informació, tenim un munt de llibres, s'han escrit molt sobre el tema, d'entrevistes, inclús de seminaris, de cursos d'estiu, l'any passat, per exemple, sobre aquest tema. O sigui, s'ha fet molt. Una altra cosa és que hi ha molta informació.
Però potser els líders del procés no han parlat, no? No s'han explicat.
Bueno, o no han acabat d'explicar-ho tot. En tots aquests tipus de processos, sempre, si un llegeix una mica la història, veu que al cap de 25 o 50 anys sí que tens un marc que t'ho explica tot. Aquí, clar, com vivim també tan acceleradament i canvien tant, i les coses canvien tan ràpidament, doncs les anàlisis que fem de vegades pues, estan molt condicionades, no?, per la immediatesa. I no tenim aquesta visió.
Quin paper creu que pot tenir-hi el front republicà en aquestes eleccions?
Doncs no...
És una d'aquelles incògnites,
sí,
pel que veig a la seva cara.
Sí, 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 d'aquelles incògnites que no sé, quan la gent el dia 28 vagi allà a votar i sapiguem els resultats, veurem a veure si tot el que ells també van dient s'acompleix. I si tot el bloc aquest que prové de la CUP, dels anticapitalistes i de tota aquesta gent que són sobiranistes però que encara no han fet el pas clar per l'independentisme, doncs, tenen el volum suficient per poder tenir representació. Jo crec que també és un... No sé, se'n circunscriu molt a el que abans es deia el cinturó roig de Barcelona, no?
Uh-huh. Però, haurem de veure-ho, no sí, ens queda sí, només sí, esperar, no?
Sí,
que hi hagi aquestes eleccions. Per cert, sí que li volia preguntar, lamenta que no hi hagi hagut unitat de les forces independentistes per anar al Congrés dels Diputats?
Bueno, és que jo crec que, clar, sempre estem amb el tema aquest en tot el procés del tema de la unitat, però la unitat és que en la llista electoral, que hi hagi una llista electoral en què vagi, no sé, l'Albano, que vagi l'Oriol, que vagi el Jordi Sánchez, això és la unitat. L'altre, el que hi ha alguns partits i coalicions independentistes que el que volen és una coalició, precisament. Bueno, no, nosaltres estem disposats a la unitat per la unitat de tots. Per posar un exemple, com podria ser l'Scouting National Party. que a un. Vull dir que no... Aquí tenim aquesta singularitat, o digui-li, o no, o, sinó que simplement doncs, hi ha molts matisos i cada matís s'expressa d'una forma diferent.
Mingo Massaguer, número 13, a la llista d'Esquerra per Barcelona. Gràcies per haver-nos acompanyat avui al matí. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Al matí, amb Mireia Sanz.